Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem parlar d'un aniversari molt especial, els 20 anys de Migra Studium, una entitat promoguda per la Companyia de Jesús, pels jesuïtes, que té per objectiu treballar en favor de la dignitat i els drets de les persones més vulnerables de la nostra societat. A més, també treballen per sensibilitzar la nostra societat sobre el fet de la diversitat cultural i religiosa. De fet, ara fa 20 anys que naixia Migra Studium, quan la realitat migratòria, en aquest cas, ha anat canviant constantment. La societat s'ha canviat i, malauradament, hi ha hagut crisis econòmiques, la pandèmia... Són factors que han fet créixer les desigualtats. Com ha estat l'evolució de Migra Studium en aquests 20 anys? Els seus objectius inicials continuen sent necessaris a dia d'avui? Ho parlem, ho reflexionem avui amb la Marta Romay Llovero. Ella és la responsable de comunicació d'aquesta entitat dels jesuïtes de Migra Studium. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
A la nostra societat hi ha encara massa portes tancades per a massa gent. La porta a una acollida digna i humana que no miri ni l'origen ni el color de la pell.
La porta a la possibilitat de conèixer l'altre per diferent i desconegut que en sigui.
La porta a un ple reconeixement de la llengua, la religió i la cultura pròpies.
La porta a enriquir-se amb la diversitat i l'experiència de l'altre.
La porta al ple exercici de drets bàsics com la salut, l'educació o la participació política.
La porta a sortir a una societat oberta i cohesionada, on valgui la pena viure.
Perquè hi ha encara massa portes tancades. Cada dia n'obrim una al vell mig de la ciutat.
Travessant l'infern del nostre món, sentint-hi les mancances, palpant les enyorances, desitjant trobar-se a casa nostra un món millor. De vegades, però, no s'està a l'alçada del que se'ns reclama, del que podríem fer. No mirem a un altre costat.
Aquest que hem sentit és un vídeo promocional de Migra Studium. De fet, té per títol Migra Studium, una porta oberta. Saludem la Marta Romay. Ella és responsable de comunicació de Migra Studium. Marta, bon dia.
Bon dia.
De fet, és una declaració d'intencions i és la feina, no?, que feu a través de Migra Studium.
Sí, una porta oberta a l'acollida, a la diversitat i l'exercici dels drets és el que fem cada dia i el que volem que sigui Barcelona, no? Una ciutat d'acollida i que permeti que les persones desenvolupin el seu camí i la seva vida.
Uh-huh. Avui al Paraules parlem de Migra Studium perquè, de fet, estan d'aniversari, celebren 20 anys, no, Marta? Uh-huh. I hem de posar en context una mica el naixement de la Fundació de Migra Studium. Era l'any 2003, era en plena expansió econòmica, amb xifres macroeconòmiques que eren molt bones, amb una entrada també important de la població migrada a l'estat espanyol. Tot això, clar, en 20 anys ha canviat, no? Però una mica parlem d'aquest context i, sobretot, també el punt de referència que és la Companyia de Jesús, Migra Studium.
Mm-hmm. Bueno, com has dit, no? Abans del 2003, als anys 90, inicis del 2000, l'expansió econòmica, l'augment d'oferta laboral i l'arribada de persones migrants, sobretot a ciutats com Barcelona, no? És veritat que hi ha tot Catalunya, però, bueno, Barcelona, bastanta gent, no? La companyia veu que podria oferir un espai de reflexió i de conèixer el fet migratori, no? D'apropar-se des del coneixement al fet migratori. Llavors cedeix una de les comunitats que tenia, el carrer Palau, al bell mig de Barcelona, just al barri gòtic, per estudiar aquest fet, no? i donar-lo a conèixer, no? A través de xerrades, articles, no? I des d'aquesta reflexió i des d'aquest estudi és quan decideix anar una mica més enllà, no? I obrir la porta a oferir acollida, serveis socioeducatius, acollida, formació de, bueno, pues de català, de castellà, no? Les coses bàsiques.
De fet, avui dia encara hi ha molts de prejudicis, sempre que parlem de la població migrada, no? dels immigrants, sempre hi ha molt de prejudici. Marta, parlem de què és el que porta la companyia de Jesús, el tarannà, no? L'ideari de la fundació dels jesuïtes, en aquest cas de Catalunya, és la petjada més bàsica, no? És importantíssima.
Sí, jo crec que aporta tres coses que estan molt clares ja en la missió, no? La primera és el binomi reflexió-acció, no? Des de l'inici, no? L'entitat comença, migra, studium, com una entitat de reflexió, i després això la porta a l'acció. Avui, 20 anys més tard, l'entitat fa molta acció, acull moltes persones i vetlla per conservar temps per la reflexió, no? Perquè li permet veure el signe dels temps i com pot anar responent més a les necessitats, no? Aquest és el primer binomi. Després, la incidència local i global, no? La local, jo diria, com la incidència en la vida de les persones perquè puguin transformar-se i desenvolupar el seu camí, acompanyada d'una incidència política global, no? Que no fem soles, que fem en xarxa. I això de fer xarxa també és un dels trets ignasians, no? Que heredem. I l'última, que jo crec que és la més important i la que ens guia, és la missió, no? La missió diu treballar en favor de la dignitat i els drets de les persones migrants més vulnerables, que a dia d'avui, a Migrastudium, veiem que són les persones que es troben en situació administrativa irregular, no? Llavors, atendre les persones migrants més vulnerables, això és una marca plenament ignasiana, no? I que ens guia en el dia a dia.
Que us guien el dia a dia. Ara parlàvem 20 anys, no? O sigui, clar, la realitat migratòria de fa 20 anys a la d'ara ha anat canviant, no? La societat ha canviat. De fet, hem patit diverses crisis, no? En aquests últims 20 anys. Ara crisis econòmiques, també la pandèmia, no? Que hem parlat, que n'estem parlant, perquè de fet encara estem en pandèmia, tot i que ja la situació és normalitzada, però també hem viscut els moments més durs d'una pandèmia. Tot això ha fet que la societat cada vegada hi hagi també més desigualtats, no? Com ha estat l'evolució de Migrastudium en aquests darrers 20 anys?
Doncs jo crec que, o sigui, primer vull dir una cosa que no ha canviat, no? Que és l'objectiu
inicial,
no? És oferir acollida i formació digna, acompanyament, sensibilitzar sobre la diversitat religiosa i cultural i acompanyar les persones perquè puguin exercir els seus drets, no? Aquestes tres coses vertebren tots els possibles canvis que hi ha hagut, no? Llavors, jo, si em deixeu, jo diria, des de l'inici hem ofert formació i acompanyament, això no ha canviat. Com els 3 o 4 anys de l'inici de la Fundació va néixer l'Espai Interreligiós, que és un dels projectes que encara tenim, no? Hi havia la intuïció des del principi de generar un espai de sensibilització permanent sobre la diversitat cultural i religiosa a Barcelona i, bueno, es van prendre uns anys per acabar de formalitzar el projecte, no? Amb l'ajuda de persones expertes en diversitat religiosa i amb l'ajuda de professors i professores que possibilitessin les activitats pedagògiques. Llavors va néixer l'Espai Interreligiós, que ha anat canviant. En essència no, però en forma sí, no? S'ha anat fent gran, ha anat acollint cada cop a més escoles, no? Perquè cada cop es veu més la necessitat d'educar també en això, no? Això com a novetat. Després, uns anys més tard, teníem un grup d'infants, que fèiem acompanyament a infants i famílies, no? I doncs, com fa 5 o 6 anys vam decidir que en comptes d'infants serien només joves, no? Perquè al barri gòtic, no sé si ho sabeu, però hi ha molta oferta d'espais per infants, sobretot els més petits, no? Els de primària. I vam veure que no hi havia molta oferta per joves, no? Que, pues, que els ajudi a definir el seu futur professional. Llavors vam enfocar l'espai familiar en espai per joves, no? Uh-huh. I després l'altra cosa que bueno, l'altre canvi dels últims anys, el 2017, va ser el naixement de la xarxa d'hospitalitat. Que això sí que va ser, bueno, tot, però aquest va ser fruit de veure la situació, no? Bé, el 2017 es preveia una entrada de persones refugiades de la guerra de Síria molt gran i la companyia de Jesús va dir, vale, pues, a veure què podem oferir nosaltres, no? I des del tarannà
ignasià,
no? I, bueno, juntament amb altres ciutats de tota Espanya es va començar la xarxa d'hospitalitat, no? A Migrastudium En concret, el tarannà és molt de comunitari, no? Famílies que acullen una persona durant uns mesos, també hi ha pisos però acompanyats per voluntaris i voluntàries que generen vincle i creen xarxa, no? Perquè...
Clar, no és l'ajuda aïllada, sinó que
sí,
hi ha com una xarxa.
No és un projecte residencial, sí que és veritat que ofereix llar, sinó que és un projecte més comunitari, de generar una xarxa d'acollida, no? Perquè les persones més enllà de tenir sostre, que és molt necessari, també puguin, puguin generar vincles amb altres persones, no? Uh-huh. I aquests vincles et porten a avançar molt més ràpid, avançar diferent, no? A créixer.
Uh-huh. De fet, ara ja ens vas fent pinzellades, no? Sí. Dels projectes que n'hi ha, però si els quantifiquem són 8 projectes, no? Que teniu actualment, o no sé si no està actualitzat això.
Diria que sí, ara si voleu els repassem i així, no? I tenim el d'acollida i formació, que oferim formació en llengües i i en formació laboral.
Sí.
La atenció social i jurídica, això també és relativament nou, una mica arrel de la pandèmia, no? Vam obrir l'espai d'una forma diferent, no? Ja no podíem ficar 20 persones en una classe, no? Llavors oferíem molt més informació, no? Donàvem informació a les persones. I ens vam adonar que la gent necessita informació veraç, completa i gratuïta, no? I des de llavors que un dels projectes és l'assessorament social, que és oferir formació accessible per tothom, no? Llavors, bueno, això, l'assessorament social i jurídic... El grup de joves, Som Joves, el grup de persones voluntàries que visita el CIE, que ara, si voleu, en parlem una miqueta, l'espai interreligiós i la xarxa d'hospitalitat.
Jo sí, crec per tant, estan tots.
Sí. Uh-huh. I després també tenim una oferta de sensibilització, també permanent, a escoles, però bueno.
De fet, és, no?, com que ja ho has dit, no?, i també ho hem sentit en el vídeo quan arrencàvem aquesta conversa, no?, és treballar en favor de la dignitat i dels drets de les persones més vulnerables, no?, aquesta capacitat de tenir aquesta mirada cap a la persona més vulnerable de la societat, no?, i en aquest cas els nouvinguts, no?, les persones també migrants.
Sí, nosaltres hem vist els últims anys que les més vulnerables són les persones en situació administrativa irregular, no?, perquè...
Aquí és on te comença la vulnerabilitat, no?, potser...
O és la més extrema, no? Hi ha altres vulnerabilitats, ser dona, ser infant, també. Però la que nosaltres podem donar resposta perquè trobem que no es dona tanta és la situació administrativa irregular, no? I oferir una mica de formació, coneixement de la llengua i acompanyar la persona perquè aconsegueixi regularitzar la seva situació administrativa que li permet entrar al món laboral, després intentar trobar pis, bueno, com tot
l'engranatge,
sí,
no?,
l'engranatge,
de la societat.
Exacte.
Parlem de les visites al CIE, que de fet els últims anys se n'ha parlat molt d'això, no? I potser vosaltres heu fet una tasca també molt important en aquí.
Sí, el 2012 va néixer un grup de persones, 6 persones voluntàries, van escoltar sobre la realitat dels CIE a través d'un informe de Pueblos Unidos, que és una entitat germana nostra a Madrid, i van descobrir que a Barcelona en teníem un, també, no? I que passava exactament el mateix.
A la zona franca.
A la zona franca, exacte. Una mica apartat i que no es vegi, mal comunicat, però el tenim a Barcelona.
I encara que sigui mal comunicat, hi podeu anar.
Hi podem anar, sí, sí. Uh-huh. Bueno, i Migrastudio m'hi va cada setmana, o sigui que... Uh-huh. I res, aquestes 6 persones van atrevir a anar a veure què passava. Passava el mateix, que es vulneraven molts drets, i llavors van decidir entrar a visitar, al principi com si fossin amics d'interns, i després ja... com a fundació, no? I llavors entrem a acompanyar, a donar informació, a escoltar, a veure la realitat i a veure tots els drets que es vulneren i intentar visibilitzar-ho, no?
És important això, sobretot, no?, el visibilitzar la vulneració de drets.
Sí, perquè a més no existeix en el o sigui, en l'imaginari públic no existeix el CIE, no? I existeix.
Vosaltres feu nosa en el sentit de quan els responsables del CIE, no?, de dir, ja venen, no? Clar, el fet de que vosaltres hi aneu, això vol dir que esteu constatant una vulneració de drets i que s'intenta visibilitzar, no? És a dir, que la societat sigui conscient del que passa, no?
Sí. Jo crec, crec que sí.
Però és una tasca molt necessària que s'ha de fer.
Sí, però la nostra tasca principal és acompanyar les persones. Per tant, les acompanyem i denunciem en la mesura que l'acompanyament no queda malmès, no? Si fer denúncia implica malmetre un acompanyament a una persona, doncs llavors l'aparquem i veiem com es pot fer perquè perquè aquesta incidència més global també es pugui realitzar, no? Però sense malmetre a la persona. Això sempre.
És important aquesta feina del CIES, però com deies també, no hi ha l'espai interreligiós.
L'espai interreligiós, és curiós, això jo ho vaig descobrir fa poc, estan en la ment dels que van començar la Fundació des de l'inici, no? Volien un espai de sensibilització permanent sobre diversitat cultural i religiosa a Barcelona. I a més van decidir que com que això havia de tenir una repercussió a llarg termini, aquesta formació seria principalment per nens, per escoles, no? Llavors és un espai que acull moltes escoles, també acull grups adults, però sobretot escoles, i on es fa un recorregut per conèixer les diferents religions de Barcelona, tot, no? Des dels centres de culte, els rituals, la línia de la vida en cada religió, i també per trencar prejudicis, no? I l'important és que és formatiu, però sobretot és vivencial, no? Perquè el contingut que ensenyem quedi més integrat en la persona.
Un dels lemes és estar a les nostres mans, col·labora, no? Quan demaneu ajuda des de Migrastudium.
Sí, això va ser la campanya de Nadal. Sí, hi ha moltes coses que no estan a les nostres mans, però aportar des del temps com a voluntari, voluntària o aportació econòmica.
És a dir, les dues vies són aquestes,
les
no?
Dues
fer
vies,
de voluntari
sí.
O...
Sí, això doncs cadascú és pot decidir, no? Aportar a Migrastudium. Tenim molts voluntaris, sí. Més de 250 persones voluntàries amb un equip de 18 persones tècniques, o sigui que la tasca molta és gràcies a persones voluntàries. No?
I ha de tenir alguna característica? La persona que vulgui col·laborar amb vosaltres ha de tarannà especial?
No, ha de tenir temps, ganes i... Sí, temps i ganes i alguna cosa a portar, cadascú la que sigui.
Suposo que, clar, són realitats, no?, que les que s'aborden són realitats complicades, no?, perquè, per exemple, no sé, però anar al CIE, no?, per exemple, no deu ser fàcil, no?, o sigui, perquè el que es veuran allà, doncs potser no agrada, no?
Clar, cada projecte té una formació perquè
prèvia.
La persona s'apropi, clar, perquè la persona s'apropi amb respecte i amb coneixement a les persones que ha d'acompanyar.
Ara deies 250 voluntaris. Hi han diferents edats? És a dir, hi ha gent jove, gent gran, hi ha de tot?
Tenim voluntaris des dels 18 fins als 88, segurament. Hauria de comprovar, però sí... Des de molt joves a molt grans.
El ventall és molt gran, no?
Molt, molt, molt. I persones que venen a fer la seva aportació puntual i persones que porten 20 anys sent voluntàries, tants com la Fundació.
De fet, suposo que l'haver-hi el segell, no?, dels jesuïtes, això també és una garantia, no?, de que es fan les coses ben fetes i que hi ha una trajectòria, no?
Bueno, i nosaltres tenim la sort de comptar amb moltes persones que ja estan una mica sensibilitzades, no?, i que són sensibles a l'entregar-se als altres. Això és una sort.
20 anys. S'ha preparat alguna cosa per celebrar aquests 20 anys,
sí.
Marta?
Mira, vam començar amb un concert a la Sala Apolo el 6 o el 7 de gener, bueno, aquí ja va ser, dins del Festival Emprentes, i després jo crec que l'acte així més gros, i ja us convidarem, serà una festa que farem al carrer el 13 de maig. Farem allà al carrer Palau, amb voluntaris, voluntàries, tota la gent que ha passat per Migra, alumnes, exalumnes, acollits, antics acollits, qui vulgui. Serà benvingut i benvingudes, no? I la idea és que cadascú aporti el seu, no?
Que expliqui la seva experiència, no? Mira, estudio.
Bueno, ara estem recollint, pues, vindrà gent a tocar, a cantar, a muntar alguna dinàmica, però tot fet entre les persones de Migrastudium, no?
Això serà el 13 de maig.
Ja concretarem hores, serà tot el dia ja davant de Migrastudium. I res.
Molt bé. Doncs Marta, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
La Marta Romay, que és la responsable de comunicació de Migrastudium, una entitat vinculada als jesuïtes de Catalunya i que celebra aquest any aquests 20 anys d'història. Gràcies, Marta.
Moltes gràcies.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, cop d'ull a l'actualitat de la mà de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, 20 de març, la Direcció General d'Afers Religiosos, vinculada al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, va presentar la guia sobre la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals, amb la voluntat que esdevingui un instrument de referència per les organitzacions empresarials, treballadors, sindicats i professionals dels recursos humans. Tal com la van presentar, diuen que la guia pel respecte a la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals posa el focus en l'impacte que les expressions religioses poden tenir en diversos aspectes de la relació laboral. L'organització dels horaris, els descansos i les festivitats, l'ús d'una determinada indumentària o simbologia, la gestió de l'alimentació i la possibilitat d'exercir l'objecció de consciència en situacions concretes. Són algunes dels àmbits que poden esdevenir centrals en aquest sentit. L'autor de la recerca, el professor Albert Toledo, amb una llarga experiència com a advocat laboralista, analitza tota mena de situacions que qüestionen el dilema entre com respectar el dret fonamental de la llibertat religiosa i de consciència i alhora tenir en compte l'interès legítim de les empreses pel que fa a les prestacions laborals. L'objectiu d'aquesta guia és explicar els principis jurídics generals en aquest àmbit, oferir criteris per prevenir o resoldre conflictes i plantejar diferents opcions que les parts implicades poden adoptar voluntàriament, amb l'ànim de fomentar les solucions consensuades. Aquesta guia és la vuitena de la col·lecció de guies sobre la diversitat religiosa que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Justament ho diem aquesta setmana en la que la comunitat islàmica ha començat el mes del Ramadà. Si entrem a l'interior de la guia i dins del seu capítol quart sobre els principis d'actuació, i trobem que s'aconsella que en l'àmbit laboral es reconegui el dret a la llibertat religiosa de la persona treballadora. No obstant, l'exercici d'aquest dret es pot veure limitat o modulat si entra en conflicte amb altres drets i béns jurídics. També, en el marc del contracte laboral, la regla general és que s'han d'executar sempre les ordres i obligacions jurídiques, sense perjudici que si la persona treballadora ho considera convenient pot reclamar posteriorment. En cas contrari, la persona treballadora pot ser sancionada disciplinàriament per desobediència. En alguns supòsits molt concrets, l'ordenament jurídic laboral preveu excepcions del compliment d'una obligació jurídica per raó justament d'aquestes conviccions religioses. És el que es denomina l'objecció de consciència. Pel que fa a l'àmbit laboral, diu que s'han de protegir les conviccions religioses de les persones treballadores o la seva falta de conviccions religioses, en el cas, per exemple, de l'ateisme o de l'agnosticisme. I també el dret de les empreses i persones empresàries, ja sigui en el manteniment d'un estatus neutre, en el cas de les empreses ordinàries o sense ideari, ja sigui en el dret a la llibertat religiosa de les empreses o organitzacions que tenen tendència o una ideologia pròpia. I potser el punt més important és quan diu que la persona treballadora no pot ser discriminada per raó de les seves conviccions religioses en cap moment, ni en el moment de la contractació, ni durant la relació laboral, ni en el moment de l'extinció del contracte de treball. Qualsevol persona treballadora té el dret a mantenir un espai de llibertat en el qual cap altra persona treballadora ni l'empresa no poden interferir, llevat que es consenteixi. El manteniment d'aquest espai de llibertat individual permet a la persona treballadora el dret a no manifestar les conviccions religioses que se sostenen, el dret a mantenir les pròpies conviccions sense haver-les de canviar, el dret a abandonar aquestes conviccions, si així es vol. En aquest sentit, per exemple, una empresa no pot obligar una persona treballadora a sostenir certes conviccions religioses, a no sostenir-les o a canviar-les per unes altres. Si la persona treballadora exerceix el seu dret a la llibertat religiosa, s'ha d'analitzar cas per cas si aquest exercici afecta altres drets i béns jurídics amb els quals pot entrar en conflicte, especialment el dret a la llibertat d'empresa. Aleshores, s'ha de dur a terme una operació de ponderació dels drets en joc i determinar quins es limiten i en quin grau. Si l'empresa o l'administració pública i les persones treballadores discrepen sobre els límits aplicats, els òrgans jurisdiccionals competents són els que han de determinar la vigència i la dinàmica de l'exercici del dret fonamental en cada cas concret. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest cap de setmana, al vell mig de la Quaresma, se'ns presenta intens, ple de vida. Dissabte coincideixen tres celebracions. La solemnitat de l'Anunciació del Senyor, la celebració de la Jornada per la Vida i l'ordenació de Monsenyor David Abadías Aurín, nou bisbe auxiliar de la diòcesi de Barcelona. D'una banda, rememorem el sí de Maria a donar vida al Fill de Déu, precisament en una jornada en què llancem un crit a la vida davant de les recents lleis aprovades que hi atempten. Enguany, aquesta jornada coincideix també amb l'aniversari de la publicació de la carta encíclica Evangelium Vitae de Sant Joan Pau II sobre el valor i el caràcter inviolable de la vida humana, un document per reflexionar-hi. D'altra banda, aquests dies vivim amb il·lusió l'ordenació episcopal de Monsenyor David Abadías i la seva incorporació a la família episcopal de la nostra arxidiòcesi. És un regal que ha fet el Sant Pare a l'Església que pelegrina a Barcelona. Aquesta arribada coincideix també amb el desè aniversari del pontificat del Papa Francesc. Aquests 10 anys de pontificat del Papa estan marcats per la publicació de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, un veritable manifest programàtic en què el bisbe de Roma ens insta a recuperar la missió pròpia i essencial de l'Església, que és l'anunci joiós de l'Evangeli. Una missió que correspon a tots els fidels, als laics, als ministres ordenats i als membres de la vida consagrada. Una conversió pastoral intensa que també s'ha d'estendre a les diverses institucions en les quals s'estructura el poble de Déu, que és l'Església. En aquest context, vull recordar que l'episcopat és un servei, no un honor. Una missió que requereix vocació de servei i paciència. El bisbe és un successor dels apòstols com a testimonis primers i excepcionals de Jesucrist i del seu evangeli. I la seva vida esdevé un amoris officium. El bisbe està cridat a exercir la plenitud del sacerdoci, unit a Crist i als seus preveres. Sovint m'agrada recordar algunes de les qualitats del sacerdot que trobem escrites en un manuscrit medieval trobat a Salzburg, i diu així: el sacerdot ha de ser alhora molt gran i molt petit, d'esperit noble però senzill, font inesgotable de santedat i un pecador que Déu ha perdonat, servidor dels dèbils, deixeble dòcil del seu mestre, una mà amorosa per al malalt, un ancià prudent, un nen que confia en els altres, aliè a l'enveja, transparent, sincer, amic de la pau, enemic de la peresa i segur de si mateix. Preciós text. Benvolguts germans i germanes, donem la benvinguda al bisbe David i preguem pel Papa Francesc. En la proximitat de la Jornada per la Vida, unim-nos en la pregària per i amb les persones que pateixen a causa de la guerra, la fam, la violència, l'avortament o l'eutanàsia. Preguem per tots aquells que cuiden els malalts fins al final de la vida, pels que acompanyen les dones gestants que estan soles i en dificultats, o per aquelles famílies que acullen els pobres i els migrants. Promovem entre tots la cultura de la vida.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.